S'han superat totes les previsions. Dos dies després d'acabar el termini per sol·licitar la regulació extraordinària, s'han fet públiques les dades. A les Balears, més de 34.000 immigrants volen tenir els papers en regla. Són el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, prop d'1.200.000 persones, la major part a Catalunya i Madrid. Per nacionalitats, els ciutadans colombians i els marroquins són els qui més sol·licituds han presentat a les illes. El govern d'Espanya treu pit del procés, mentre que la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles denuncia més que el que, el com.
S'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica, i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria.
Ara a l'executiu li preocupa si hi ha una previsió de futur que passa amb els serveis socials. Una observació que fa avui el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, a totes les administracions.
Tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos. Hay que redimensionarlos a la población que tiene el país.
Aquesta qüestió, insisteixen de totes bandes, està molt lligada a les dades del mercat laboral del juny, que han batut un rècord absolut d'afiliats a la Seguretat Social. Victòria Morell, bon vespre.
Sí, bon vespre. Són 678.000 cotitzants a les portes de la temporada alta. Només 30 dies s'hi han sumat 24.000 altes. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat també que és feina de quantitat.
Inclús poden veure que la variació interanual ha estat d'un 20,9% més de contractes indefinits. S'han pujat molt més la contratació indefinida que la contratació temporal. Per tant, en aquest sentit sí que mos felicitam, sobretot en els agents socials, els patronals i sindicats, per aquests esforços que s'estan fent i que se noten a les dades de les Illes Balears.
Avui hi ha més xifres importants. Les 33.600 tones de residus que el Consell d'Eivissa preveu traslladar anualment des de Canaputxa a Sonreus.
Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució pitiusa diu que és imminent. El president del Consell, Vicent Marí, ha explicat que el FEM s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties.
Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot, per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
A Eivissa revisarà cada 3 mesos l'enviament de FEMS a Mallorca.
I Juanma Moreno Bonilla està a punt de tornar a ser el president d'Andalusia. El PP i Vox han arribat a un acord per mantenir el popular 4 i més al capdavant de la Junta.
Just ara a les 7 està previst que comenci la segona votació en què Vox donarà els 2-6 necessaris que havia de menester Moreno Bonilla per ser investit president. Ara ho serà gràcies a l'acord de 150 punts que acaben d'explicar el mateix president en funcions i el portaveu de Vox, Manuel Gavira.
És un acord contundent, un acord potent, minucioso, sereno, sensato. Un acord que és justo, que és legal, i un acord que creo que va ser un element fundamental per al, diguem, el desenvolupament econòmic i social que està tenint Andalusia.
Que és un acord que bàsicament el que viene a reflejar és el sentit comú del Partit Popular i el sentit comú de Vox per seguir millorant la vida de los andaluces. Que és el principal objectiu que tenemos Vox i que tiene també, por supuesto, el Partit Popular.
I en els esports, Leo Román és a Coruña per fitxar pel Deportivo. Gavi Fortesa, bon vespre.
Bon vespre. El porter eivissenc té les hores comptades al Mallorca i tot indica que la pròxima temporada defensarà la porteria del Depor una vegada que els clubs han arribat a un acord de traspàs. Al Mundial, Espanya i Àustria s'enfrontaran a partir de les 9 del vespre en partit de 700 de final, i en tenis, Jaume Munar ha superat el britànic Jacob Firley a la segona ronda de Wimbledon. El santanyiner s'ha imposat en 3 sets per 6-4, 7-6 i 6-4.
Coneixeu aquesta sintonia. És el moment de saludar l'home del temps d'aquesta casa per saber què ens espera en les properes hores. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, i doncs espereu un temps tranquil, tindrem bastant de sol. De fet, avui hem tingut més núvols, ha arribat a produir-se qualque ruixat a punts d'interior i llevant i migjorn, també de Mallorca, ruixats poc importants, això sí. Demà sol dominant, tindrem un cel totalment destapat, per tant ja deixarem enrere aquests núvols, però no deixarem encara enrere del tot el vent, un vent que encara pot bufar moderat a punts de Menorca, sobretot el de matí, el podem notar també una mica a la meitat nord de Mallorca, a mesura que avanci el cap vespre, ja començaran a la baixa, però la mà continuarà moguda. Per tant, costa nord de Menorca, costa nord de Mallorca, un dia més, precaució, perquè la mà estarà més alterada. Temperatures sense canvis o qualque grau més altes.
Gràcies, Dani, ja ho sabem. Precaució a la mà. Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6. El procés de regularització de migrants ha registrat més de 34.000 sol·licituds a les Balears amb més de 6.000 cites assignades. La majoria dels sol·licitants provenen de Colòmbia i Marroc, seguits d'altres països llatinoamericans, tal com passa també a escala estatal. Un 56% són homes i gairebé la meitat no han fet els 35 anys.
A tot l'estat s'han registrat gairebé 1,2 milions de sol·licituds, la majoria de les quals s'han fet per via telemàtica. Més de la meitat dels expedients ja es troben en fase de tramitació després que el termini de sol·licitud tanqués dimarts. La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha valorat positivament el procés i recorda que continua oberta i en fase de tramitació.
Les oficines de correus siguen abiertas para poder seguir recibiendo y atendiendo los posibles requerimientos y puede realizarse sin cita previa. Simplemente las personas pueden acudir a las oficinas de correos y presentar sus documentación.
El govern lamenta el que diu, malauradament, ja havia pronosticat. La vicepresidenta Antònia Maria Estarelles ha criticat que s'hagi fet aquest procés de regularització sense cap planificació, un fet que, diu, impactarà en els serveis públics. Prova d'això, assegura, és que s'han desbordat totes les previsions.
Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
El Banc d'Espanya també posa el focus en aquest punt i fa una crida a les diferents administracions perquè redimensionin els serveis públics a la població real d'Espanya, a la que hi ha i la que hi viu i la que hi fa feina.
El governador José Luis Escrivá aplaudeix el procés de regularització d'aquests dies perquè ho troba essencial per reduir l'envelliment de la població espanyola i per resoldre també les carències del mercat laboral. Això sí, demana als responsables de les administracions que adecuïn els serveis socials a la població real.
Evidentemente que tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos, hay que redimensionarlos a la población que tiene el país. España está aumentando mucho la población, ya lo ha hecho en los últimos años y por lo tanto los servicios públicos tienen que redimensionarse a la población que hay en España, eso es evidente, ¿sí? Y eso hay que hacerlo con cuidado.
Escrivá insisteix que l'aportació de la immigració a Espanya ha estat clau perquè funcioni el mercat laboral i adverteix que si l'arribada de treballadors de fora no continua creixent, amb l'envelliment de la població espanyola, per molt que augmentés la natalitat autòctona, en dues dècades hi hauria un greu problema.
Si passàramos a tener un saldo migratorio cero, tantas entradas como salidas en términos netos, España en 20 años perdería el 20% de su fuerza laboral. Por lo tanto, el impacto económico sería enorme, no solamente económico, sino probablemente del sostenimiento de nuestro estado del bienestar.
A més, el govern posa xifres al procés de regularització, assegura ja que el mercat laboral ha guanyat prop de 160.000 afiliacions a la Seguretat Social.
El gruix principal es troba dins el règim general i els contractes indefinits són la modalitat predominant. Per sectors, l'hoteleria és la que concentra el nombre més gran d'altes, seguides pel comerç, activitats administratives i la construcció.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I seguim enllaçant, perquè aquí a les Balears baten tots els rècords d'afiliats a la Seguretat Social, no només per un mes de juny, sinó en tot el registre històric. El sisè mes de l'any, a les portes de la temporada alta, hi havia 678.000 persones inscrites a la Seguretat Social, segons les dades publicades avui pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Són uns registres molt marcats pel procés de regularització extraordinària d'estrangers que vos explicàvem, ja que en el sisè mes de l'any moltes de les persones que s'hi han acollit ja s'han pogut inscriure a la Seguretat Social.
De fet, no havia ni començat la temporada alta i ja hi havia més persones inscrites a la Seguretat Social que el juliol-agost de l'any passat. En només 30 dies s'hi han sumat 24.000 altes. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat també que és feina de qualitat.
Inclús podem veure que la variació interanual ha estat d'un 20,9% més de contractes indefinits. S'han pujat molt més a la contratació indefinida que a la contratació temporal. Per tant, en aquest sentit sí que mos felicitam, sobretot en els agents socials, els patronals i sindicats, per aquests esforços que s'estan fent i que s'anoten a les dades de les Illes Balears.
L'atur, en canvi, ha tingut un comportament, si més no, diferent aquest mes de juny. Per primera vegada, des de 2008, s'ha incrementat del maig al juny, però no en l'anàlisi comparativa interanual.
Concretament, tancam el sisè mes de l'any amb 23.700 aturats, que són 1.000 manco que fa un any, però un centenar més que 30 dies enrere. I això també té una explicació amb la regularització extraordinària, ja que hi ha més de 200 persones que s'han donat d'alta a la Seguretat Social i s'han inscrit a les llistes de demanda de feina.
213 estirien en total desocupació, és a dir, no són persones que ja estaven fent feina abans a Balears. I a més, tenim la dada de que són persones que tenen, no tenen nivell d'estudis, no tenen ni siquiera nivell bàsic d'estudis.
Els sindicats, per la seva banda, celebren les bones dades econòmiques, però un pic més demanen que es tradueixin en millores laborals per als treballadors.
Recorden que a les Balears tenir feina ja no suposa tenir una bona qualitat de vida. Lamenten que el model econòmic cada vegada està més lligat al turisme, fet que crea una debilitat estructural que, segons Maria Àngels Aguiló, secretària d'Ocupació de Comissions, acaba passant factura.
Com viuen les persones treballadores aquí, i les persones treballadores viuen amb molts de problemes, continuen tenint problemes per arribar a final de mes, mos costa omplir la nevera, mos costa molt poder pagar el lloguer, tenir temps per dedicar a les nostres famílies en el nostre oci.
Pedro Mas, secretari general d'UGT Balears, reclama també més inspeccions i vigilància de l'administració sobre les condicions en què han de fer feina els treballadors.
Aquest dinamisme de l'activitat econòmica du necessàriament un esforç necessari per part de les administracions en controlar aquestes condicions de feina. Nosaltres demanàvem majors inspeccions per vigilància de les jornades, de les condicions de feina.
A l'altra banda del taulell, els petits i mitjans empresaris asseguren que les dades són tan bones que acaben sent perjudicials per ells.
Jordi Mora, president de la PIME, assegura que una situació com l'actual, que frega la plena ocupació, fa que sigui difícil trobar personal a la comunitat.
Estem en una situació que no és una situació òptima. No és òptima perquè falta personal i a la vegada es veu aquesta situació en el mercat laboral es veu agreujada per l'excepcional i altíssim absentisme laboral. Això té una sèrie de costos enormes per a les empreses.
En canvi, la gran patronal, la CAEP, celebra les bones dades i en treu pit.
I a l'Estat també s'han batut de nou rècords i s'han superat els 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Eivissa revisarà cada 3 mesos les condicions de l'enviament de residus a Mallorca. El Consell espera solucionar aviat les qüestions burocràtiques que queden encara pendents per poder començar la prova pilot ben aviat. S'han reservat 10 milions d'euros per aquesta prova. Carmen Cires.
El Consell estima que enviarà unes 33.600 tones de FEMSA a Mallorca cada any i pagarà 475 euros per tona, segons s'ha calculat per l'adjudicació que s'ha fet amb contractes negociats sense publicitat que s'aniran renovant fins a un màxim de 2 anys amb l'UTE Giref, que ja explota l'abocador de Canaputxa al límit de la seva capacitat. En total, es preveu gastar fins a 24 milions d'euros. El president del Consell ha explicat que els FEMS s'enviaran embalats i tractats per minimitzar les molèsties. És Vicent Marí.
Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no, a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
La institució també ha calculat que s'hi enviaran entre 2 i 3 plataformes diàries a l'hivern i un màxim de 8 camions a l'estiu, 5 dies per setmana, després d'un tractament contra els olors que la institució assegura que ja s'ha aprovat. No s'hi enviaran tots els FEMS que arriben dins el contenidor gris a Canaputxa, sinó que allà es farà un triatge i només es cremarà el rebuig a Sonreus. Baleària incorpora a partir de diumenge un nou ferri, l'Andalus Express, que és el que en farà el transport a Mallorca. Tot just s'acaba de pintar amb els colors corporatius a les palmes i ja és de camí a Eivissa. Com aquesta nau només portarà mercaderies, el Consell haurà de pagar 475 euros per tona, serien només 318 si el transport es fes en vaixells de passatge.
Els socialistes de Mallorca insisteixen al president del seu Consell, a Llorenç Armés, que paralitzi el trasllat de residus d'Eivissa, que diuen es farà a granel.
El PSIC demana a Llorenç Galmés que aturi el procés fins que existeixin garanties ambientals segures i quan es respectin també les recomanacions tècniques i mediambientals. És la portaveu socialista Catalina Cladera.
Aquí a Mallorca estem creant plantes de compost i estem ja fent compost de la matèria orgànica. En definitiva, Eivissa no ha fet la seva feina i ara no mos pot dur sa merda de qualsevol manera, ni tota sa seva merda que no ha fet bé sa feina cap a Mallorca, per tant, mos plantam.
El PP ho nega i defensa que el procés es fa amb totes les garanties i destaca que permetrà baixar un 10% la taxa als mallorquins. És la portaveu insular Núria Riera.
Diuen que duran fens a granel. És fals. Només arribarà sa fracció de rebuig i arribarà compactada amb unes bales totalment embalades i tancades. A més, ho diu clarament, es conveni, és una de les condicions.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els veïnats de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar l'aigua de l'aixeta. L'Ajuntament ha informat aquest dimecres que a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot i això, es pot continuar utilitzant en normalitat per dutxar-se, per l'higiene personal i per les tasques de neteja.
La incidència arriba només uns mesos després que la Conselleria de Salut obrís un expedient sancionador al consistori per presumptes deficiències en el control de la qualitat de l'aigua. L'Ajuntament va respondre presentant al·legacions i defensant que les superacions dels límits de nitrats havien estat puntuals i que s'havien adoptat mesures immediates per corregir-les. De fet, recordava que des de desembre passat l'aigua complia els paràmetres sanitaris. Vial Ferragut és el Batle de Sa Pobla.
Hem de seguir fent feina per garantir el màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De totes maneres, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connectar-nos amb alta, això vol dir connectar-nos a la xarxa com si fos una autopista de l'aigua, que és la zona de la Bufera, amb el Cudi, aniran tots els pobles pues, connectats a la mateixa xarxa.
I Ciutadella redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el Pla General. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees, uns 650 manco que els que s'havien projectat inicialment, a Cel Camarasa.
Això suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics, que, recordem, el 2022 va tombar el pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a la població futura. Durant aquest temps, el consistori ha atès altres requeriments i ha aprovat també el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua. A més, també ha implementat mesures per millorar la gestió hídrica del municipi. Tot plegat es va remetre fa 4 mesos ja a la conselleria. Si se supera aquest tràmit, encarem encara, però, un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva. Entre les mesures a executar hi ha la connexió de la planta dessalinitzadora amb el dipòsit d'Escaragolí per abastir el nucli urbà i també l'ampliació de la depuradora sud.
I la Serra de Tramuntana compleix enguany 15 anys com a patrimoni mundial per la UNESCO, un reconeixement internacional que valora un territori únic modelat al llarg dels segles per la relació entre les persones i el seu entorn. D'aquí un minut començarà els Jardins del Fàbia, un acte central per commemorar aquesta important fita.
L'exgerent de Foment del Turisme, exdirector del Consistori de la Serra de Tramuntana i membre del Consell Internacional de Monuments i Llocs, coneguts amb les sigles ICOMOS, Tomeu Dellà, ha explicat que la serra, al contrari dels jaciments arqueològics, té la categoria de paisatge cultural dins la seva declaració. Això significa que inclou l'activitat lligada al factor humà.
El centre de la presència humana, perquè la serra s'ha de cobrar paisatge cultural per aquesta pitjada humana, fent marges, que són uns elements patrimonials increïbles, les conduccions d'aigua, etc., inclús per una finalitat agrícola, no una finalitat estàtica. En aquest cas era pues, el cultiu, bàsicament, dels olivars i el sistema de regadiu de cítrics.
El Comitè de Turisme d'ICOMOS ha aprovat un reglament amb 7 principis bàsics de gestió turística al Consell de Mallorca, segons Dellà, ja l'ha inclòs en el seu projecte de llei de la serra.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els bombers d'Eivissa continuen refrescant la zona de Can Frígola, a Sant Josep, on passades les 2 del migdia s'ha declarat un incendi agrícola. Tot apunta que ho podran donar aviat per controlat, ja que alguns efectius han abandonat ja la zona.
S'han mobilitzat mitjans de la Conselleria d'Agricultura del Govern i també 11 bombers d'Eivissa amb 3 vehicles. També hi han actuat mitjans aeris, una autobomba, 13 bombers forestals i 3 agents de medi ambient.
Avui és una de les jornades delicades per al dispositiu de prevenció d'incendis forestals de l'Ivanat a Menorca. El risc és extrem i davant unes condicions meteorològiques molt adverses, els efectius han reforçat la vigilància i han adaptat el dispositiu per poder actuar amb la màxima rapidesa si es declara un foc. Gemma Carrasco.
La jornada ha començat amb una reunió de coordinació a la base de l'Ivanat, amb risc extrem d'incendi forestal, temperatures molt elevades i ratxes de vent de fins a 70 km per hora. Qualsevol decisió pot ser determinant. Roger Ferrer, cap de la delegació de l'Ivanat a Menorca.
Durant els dies anteriors hi ha hagut una alta temperatura que s'ha fet que la vegetació s'hagi estressat, que tingui menys humitat interna, i això, juntament amb que avui hi ha una velocitat de vent molt elevada, fa que el risc d'incendi augmenti moltíssim.
Les instruccions són clares. Avui la ruta de vigilància es concentra al centre de Menorca per garantir que si es declara un incendi els equips hi puguin arribar el més prest possible. A Menorca fins ara han estat poc freqüents, però això no fa baixar la guàrdia, Roger Ferrer.
La resta de les illes de Balears sí que ja han tingut incendis que podrien ser perillosos. Però s'han d'extremar les precaucions. Que no hi hagi hagut un incendi no vol dir que el risc no hi sigui.
Avui tots els efectius treballen amb un únic objectiu, detectar qualsevol incendi el més prest possible i actuar amb la màxima rapidesa.
Els bombers d'Eivissa també intervenen a la casa de Cala de Molí, on ahir un home de 46 anys va resultar ferit de gravetat per una explosió de gas. Treballen amb tècnics de Redexis i Repsol perquè la fuita encara continua activa i miren com poder determinar exactament a on es troba.
L'explosió, recordem, es va produir ahir al matí durant les tasques de càrrega de gas de l'habitatge. Com a resultat de la deflagració, un home que treballava en la fosa sèptica va resultar ferit de gravetat i, tot i que en un principi va ingressar a l'UCI de Can Misses, ha estat traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital de Vall d'Hebron, a Barcelona.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I avui han detingut un home com a presumpte autor dels delictes de violència de gènere i de lesions a Sant Josep de sa Talaia.
La policia local del municipi eivissenc va intervenir ahir vespre després de rebre l'avís per una agressió a l'assentament instal·lat a la finca on se situava Casa Lola. En el succés varen resultar ferides diverses persones de diversa consideració.
I un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per agredir sexualment una nina d'11 anys, filla del seu cunyat, a Palma, entre 2017 i 2019. Les parts han assolit un acord de conformitat després que l'acusat admès els fets.
La sentència suposa una rebaixa de la petició inicial de 9 anys i mig de presó i ha tingut en compte com atenuants els trastorns de salut mental del processat, qui en el moment dels fets no percebia les relacions de manera correcta i no era conscient dels seus actes ni tampoc de les seves decisions, l'home ha abonat els 12.000 euros d'indemnització imposada.
També un acord entre les parts ha donat lloc a la condemna a un altre home per agredir sexualment una dona en un aparcament a Palma i després amenaçar-la. Inicialment la fiscalia demanava 10 anys de presó, però finalment no hi entrarà si indemnitza la víctima en 15.000 euros i no delinqueix en 4 anys.
L'home ha admès que fa 3 anys va conèixer la víctima fora d'una discoteca de Magaluf i a través d'un conegut que tenien en comú es va oferir acompanyar-la amb cotxe fins al seu domicili a Palma. Abans d'arribar-hi, però, va entrar en un aparcament i la va agredir sexualment. Després, l'amenaçà de matar-la si contava res del que havia passat.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ja hi tornava un vol directe Palma-Girona. Des d'avui matí, l'aerolínia Air Nostrum i fins al 30 d'agost preveu gestionar 32 vols entre aquests dos trajectes.
Durant la primera quinzena de juliol només operarà els dijous i a partir del dia 19 s'incorporarà una segona freqüència els diumenges. Els horaris de sortida de vols són de Palma-Girona a les 10:15 del matí i a les 12:15 el de tornada els dijous, mentre que per als diumenges s'han fixat a les 12:30 i les 14:30, respectivament. La terminal gironina efectuava exclusivament rutes internacionals des de l'any 2024 i l'última nacional, que enllaçava amb Mallorca, remunta l'any 2015.
Avui, precisament, han conegut les dades d'arribada de turistes del mes de maig. A les Balears han estat un total de 2.425.000. Això és un 6,3% més que el maig de l'any passat. La majoria d'aquests, 2.100.000, han estat estrangers, pugen un 5%. I fins a un 14% augmenten els espanyols que han arribat als 315.000.
De gener a maig d'enguany, 5.400.000 turistes han visitat les illes. Del total de l'estat suposen 4 de cada 10 visitants. Si es compara amb l'any passat, es registren gairebé 171.000 turistes més. I en quant a la despesa, també incrementa gairebé un 10% fins al 2.770 milions d'euros. Per persona i dia, per cert, la despesa se situa en 218 euros, gairebé un 5% més que fa un any.
I la Maquinària turística marxa ja a ple rendiment. El sector hoteler i de la restauració en fa, de moment, un balanç positiu, una temporada, però, que continua marcada per l'augment de costos i preus.
A Serenal de Llucmajor, les platges i terrasses són plenes de gent que comencen les vacances. Els restauradors viuen aquesta temporada amb estabilitat després d'uns anys d'augment de costos. També en fan una valoració positiva des del sector hoteler.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són a les 7:30, moment de refrescar els principals titulars d'aquest dijous 2 de juliol, en què ja s'ha fet pública la xifra d'immigrants que volen regular la seva situació administrativa. Més de 34.000. Són més de 27.000 per arrelament, 2.600 per asil i 6.000 demandants de menors acompanyats.
Suposen el 2,9% del total de peticions tramitades a l'estat espanyol, prop d'1.200.000 per nacionalitats. Els ciutadans colombians són els qui més peticions han presentat a les illes, seguits del marroquins i el paraguais. La vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles, ha estat molt crítica amb com han fet aquest procés l'executiu de Pedro Sánchez.
Aquesta regularització s'ha fet sense planificació, sense memòria econòmica i ni tan sols han estat capaços de calcular quanta gent s'hi acolliria. És evident, per tant, que tampoc han calculat quin impacte tindrà sobre els serveis públics, sobre l'habitatge o sobre el mercat laboral. Vull recordar, som un servei públic que assumim totes les comunitats autònomes.
Ara a l'executiu li preocupa si hi ha previsió de futur. Què passa amb els serveis socials?
Una observació que fa ja avui el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, a totes les administracions.
Tiene que haber un conjunto de políticas de acompañamiento para que su integración sea la adecuada y no genere tampoco una presión sobre los servicios públicos. Hay que redimensionarlos a la población que tiene el país.
La regularització d'immigrants ja té efectes en les xifres d'atur. El mercat laboral ha batut un rècord absolut d'afiliats en el mes de juny, amb 678.000 persones que treballen a les portes de la temporada alta.
En canvi, l'atur s'ha incrementat per primera vegada des de l'any 2008, del maig al juny, concretament amb 23.700 aturats. I això, segons la consellera Catalina Cabré, també té una explicació amb la regularització extraordinària, ja que hi ha més de 200 persones que s'han donat d'alta a la Seguretat Social i s'han inscrit a les llistes de demanda de feina.
213 estirien amb total desocupació, és a dir, no són persones que ja estaven fent feina abans a Balears. I a més, tenim la dada de que són persones que tenen, no tenen nivell d'estudis, no tenen ni siquiera nivell bàsic d'estudis.
Eivissa revisarà cada 3 mesos l'enviament de FEMS a Mallorca.
Ara el Consell d'Eivissa preveu traslladar 33.600 tones de residus anualment des de Canaputxa a Sonreus. Això són entre 2 i 3 camions al dia a l'hivern i un màxim de 8 a l'estiu, 5 dies per setmana. Un procés que encara no té data definitiva, tot i que la institució pitiusa diu que és imminent. El president del Consell, Vicent Marí, ha explicat que els fens s'enviaran embalat i tractats per minimitzar les molèsties.
Que demostren un total desconeixement de quina gestió es fa de residus a Eivissa. Som la illa que més reciclam. Aquest trasllat es farà en totals garanties. Per això ho començam com un pla pilot per veure de quina manera es té que fer. Seran paquets embalats, no a granel, com es deia, totalment desodoritzats, desinfectats, en tractaments que faran que aquest trasllat es faci amb les màximes garanties.
El veïnat de Sa Pobla no poden tornar a beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta.
L'Ajuntament ha informat aquest dimecres que, a causa d'un retard en unes tasques de manteniment programades a la planta potabilitzadora, l'aigua deixa de ser apta per al consum humà fins a nou avís. Tot això es pot continuar utilitzant en normalitat per dutxar-se, per a la higiene personal i també per a les tasques de neteja. Vial Ferragut és el bala de Sa Pobla.
Hem de seguir fent feina per garantir al màxim que l'aigua sigui potable i, quan no ho sigui, avisar la població. De totes maneres, hem de saber ja que el que ja l'estiu passat se va fer un projecte per dur l'aigua fins a connecta molt amb alta, això vol dir connecta molt a la xarxa com si fos una autopista de Saigo, que és la zona de Salmofera, amb el Cudi, aniran tots els pobles pues, connectats amb la mateixa xarxa.
A Andalusia, Juanma Moreno ja torna a ser el cap de l'executiu andalús de la 13a legislatura gràcies a l'acord entre el Partit Popular i Vox.
Ha estat en segona votació durant el ple del Parlament, que s'ha duit a terme avui a la baixa fa uns minuts. El pacte, amb 150 mesures, inclou la incorporació del portaveu de Vox a Andalusia, Manuel Gavirà, com a vicepresident i conseller de Turisme. Així mateix, Vox comptarà amb un senador per designació autonòmica i la vicepresidència primera de la mesa del Parlament andalús. Són Juanma Moreno Bonilla i Manuel Gavirà.
Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal, y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
Són les 7:35. Ara, els esports.
Informatiu Vespre. Esports. Gabriel Forteza.
Bon vespre de nou, Gavi.
Bon vespre.
El porter del Mallorca, Leo Román, està molt a prop de sortir traspassat.
Sí, l'Eivissenc està negociant amb el Deportivo de Coruña una vegada que sembla que hi ha acord entre el Mallorca i el club gallec. Si finalment es tanca l'operació, el Mallorca podria ingressar 9 milions d'euros, renovaria el veterà Cuellar i mantindria Lucas Bergström sense descartar el fitxatge d'un altre porter. Precisament, Leo Román, a les darreres hores, ha estat protagonista a un acte a Eivissa, on ha parlat de la seva experiència a la selecció espanyola abans de partir cap al Mundial i del que va suposar per ell el debut en l'absoluta.
Pues la verdad que es lo más, sobre todo para mí a nivel personal, pues bueno, es el sueño que tenía desde bien pequeño, era debutar en la selección española. Y bueno, y la verdad que tenía ese objetivo ahí en mente, no sabía que iba a ser tan pronto, sobre todo estoy muy contento porque creo que esto puede abrir también las puertas a los chavales de la isla a ver que bueno, que si te esfuerzas, a pesar de que aquí parece que es un poco más complicado todavía, al ser una isla pequeña, pero que se puede conseguir, que están los medios y que cada vez creo que hay más facilidades para poderlo hacer.
D'altra banda, Gustavo Siviero deixa la banqueta del Mallorca B. El tècnic argentí, que havia aconseguit l'ascens a segona federació, ha decidit deixar el càrrec per motius personals i professionals sense tenir ofertes de cap club. Pel que fa a l'Audi Eivissa, l'equip blau-cel ha anunciat el seu quart fitxatge. Es tracta d'Ander Yoldi, jugador provinent de l'Osasuna Promeses. Ander Yoldi és un jugador provinent del conjunt navarrès, és extrem, té 25 anys i experiència al Córdoba, on la temporada 24-25 ja va coincidir amb altre dels fitxatges de l'Eivissa, Genaro Rodríguez. El nou jugador blau-cel ha signat per dues temporades. I al Mundial destacam el partit d'avui a partir de les 9 del vespre entre Espanya i Àustria, partit de 700 de final. Espanya no supera una eliminatòria mundialista, és a dir, no passa més enllà de la fase de grups des de fa 16 anys. Precisament la darrera vegada va ser quan va guanyar el Mundial del 2010 a Sud-àfrica. Què li diu aquest fet al seleccionador Luis de la Fuente? El sentim.
¿Qué me dice? Pues que esta selección está acostumbrada a batir récords y quiere batir también, no batir un récord, esto no es un récord, pero las malas rachas, esta selección está acostumbrada a superarlas. Estamos decididos, obviamente, nuestro planteamiento es seguir adelante. Veremos luego el partido de mañana, cómo se desarrolla, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra mente solo está, solo, veros de nuevo a vosotros, a los que se parecen tanto a vosotros, en Dallas.
El seleccionador, que tan sols té la baixa de Nico Williams, confia en els seus jugadors. L'exigència els ha fet millors, diu.
Lo que hemos visto desde la mejora, desde que llegamos aquí hasta el día de Uruguay y lo que estoy viendo yo esta semana es que el equipo ya empieza a reconocerse muchos automatismos, muchas sensaciones que teníamos en el pasado. En esa exigencia seguimos creciendo. Me encanta que se nos exija porque eso es que se espera mucho de nosotros y ahora lo que tenemos que responder es nosotros a esa expectativa, pues obviamente ahora no hay margen de error, es ganando el próximo partido.
De matinada també jugaran els partits Portugal-Croàcia a partir de la 1:30 i Suïssa-Algèria a les 5. Recordem que ahir es varen classificar pels vuitens de final els Estats Units, que jugaran contra Bèlgica, que va eliminar Senegal, i Anglaterra, que va superar la República Democràtica del Congo i que s'enfrontarà a Mèxic. Per la mare de tenis, Jaume Munar ha guanyat el britànic Jacob Fearnley a la segona ronda de Wimbledon en 3 sets per 6-4, 7-6 i 6-4. Ahir, el número 1 del món, Jannik Sinner, va batre el rècord històric de victòries italianes en Grand Slam, derrotant Nuno Borges en 3 sets, i Novak Djokovic va guanyar Stefanos Tsitsipas. Avui, al duel espanyol de la jornada, Rafa Jodar ha guanyat Pablo Carreño en 5 sets per 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 i 6-4. Al quadre femení, Sabalenka va eliminar Kessler i també s'han classificat per a la tercera ronda Coco Gauff i Naomi Osaka. En bàsquet, l'Azul Marino, en la plantilla ja tancada, prepara la campanya d'abonats. El club mallorquí prepara el somniat debut a la màxima categoria femenina del bàsquet nacional. L'equip descansa i serà a finals d'agost quan s'encetarà la pretemporada. Però des de les oficines ja escalfen amb una precampanya d'abonats que finalitza el 15 d'agost. Els reclams són preus reduïts que pujaran la segona quinzena d'agost i que ara oscil·len entre els 90 euros per l'abonament general i 130 pel familiar. Sentim Jordi Riera, que és el director general del club.
Preventa amb uns preus més assequibles dels que vendran després a la següent fase de venda d'abonaments, no? Per animar la gent, perquè comencin a formar part d'aquesta aventura, d'aquest viatge, comencin ja a tenir ganes de ser molts i també per animar en aquesta participació i que ens ajudin a fer que som molts pues, sigui un puesto pues, que hi hagi un gran ambient aquesta temporada. No?
També preparen les noves temporades els representants masculins a primera FEB, en el seu cas confeccionant encara les plantilles. D'una banda, l'Estia Menorca ha anunciat la baixa de Pol Molins i l'arribada d'Adam Keival, pivot txec de 2 metres i 13 centímetres d'alçada, que arriba procedent del bàsquet Berno. Pol deixa el club després de 4 temporades i Adam Keival arriba per reforçar. El Fibui Mallorca ha fitxat Garmin Kande, té 27 anys i arriba procedent de la Lega Cantàbria. El pivot congolès de 2'06 té experiència a França, a Burgos i a Cantàbria en el bàsquet espanyol. I no deixem el bàsquet perquè Àlex Abrines prepara la 7a edició del seu campus. L'exjugador mallorquí, retirat just fa un any, continua a prop de les cistelles i ho fa amb el seu campus, en el qual participaran 125 infants. Com cada any, tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de Muro, s'encetarà el pròxim dissabte, dia 4, i s'allargarà fins dia 10. Entre els convidats d'enguany hi haurà el jugador del Barça, Darío Brizuela. Sentim Abrines.
Al final són 125 infants, de 130 que podem ficar com a màxim, però bueno, són més infants que s'han passat, o sigui que en relació a això doncs, estem molt contents, no? Perquè al final és el primer any com a exjugador, que tampoc sabia molt bé quina rebuda tindria el campus i la veritat és que no hem notat cap diferència amb altres anys. No? I bueno, moltes ganes de que comenci.
I acabam amb dos apunts. En motociclisme ja coneixem la nova escuderia de Joan Mir. Després de 4 anys a Honda, el pilot mallorquí competirà amb Gresini l'any que ve. L'escuderia, satèl·lit de Ducati, ho ha anunciat avui. Mir firma 2 temporades i l'any que ve compartirà equip amb Dani Olgado. I en pàdel, Gemma Triay i Delfí Brea guanyen els 700 de final del Premier Pàdel de Bordeus a França. La menorquina i l'argentina superen a la parella espanyola formada per Beatriz Caldera i Carmen Goenaga per un doble 6-3.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Una
Una vintena d'alumnes han rebut avui un reconeixement pels seus bons resultats a les proves d'accés a la universitat durant aquest curs. La millor nota de les Balears ha estat la de la menorquina Teresa Comelles, amb un 9,87 sobre 10. Durant el seu discurs en el Consolat de la Mà, la jove ha destacat el valor de poder estudiar en català a l'ensenyament públic. Laura Marcos en té més detalls.
Teresa Comelles estudiarà física i matemàtiques a Cantàbria. Com ella, de 9 alumnes més han estat reconeguts pel govern i guardonats amb dos llibres, un de l'escriptora Carme Riera i un altre de poesia de Josep Maria Llompart. En total, 20 joves, 10 de Mallorca, 5 d'Eivissa, un de Formentera i 4 de Menorca. Tots podran, a més, optar els premis per als estudiants amb les millors notes d'accés a la universitat d'aquest curs, dotats amb 600 euros cadascun. La primera alumna de les Illes d'enguany ha agraït així poder estudiar en català.
Perquè tot el que ha hagut de lluitar la gent perquè jo pugui ser aquí. A més, jo, a més sent dona, no? Poder estudiar igual que tothom, poder estudiar en català i que me pugui anar bé, no? És una cosa que dius, bueno, ha lluitat molta gent i jo he d'estar agraïda.
Emocionada, la mare de la jove assegura que no l'han sorprès els resultats acadèmics de la seva filla, ja que, diu, ella sempre ha gaudit aprenent.
No li ha costat gens perquè ella sempre ha destacat sense cap esforç, perquè realment ha estudiat ara aquest darrer any.
Els alumnes reconeguts enguany coincideixen que no hi ha cap secret per aconseguir uns bons resultats i que la clau és esforç, constància i disciplina. Carlos Fuentes ha tret la millor nota a Mallorca amb un 9,76. Afirma que durant els dies previs als exàmens va desinstal·lar totes les xarxes socials. Estudiarà Dret i Relacions Internacionals a Madrid.
Los días de selectividad yo fácilmente me podía pasar 10 horas. A ver, no quiero exagerar. No estaba sentado literalmente mirando el libro 10 horas, sino que daba muchas vueltas, repitiendo, yendo a molestar a mi madre.
També Sofia Cardona, la millor nota d'Eivissa amb un 9,5, afirma que ha planificat molt bé l'estudi i que ha eliminat les xarxes per evitar distraccions. Ha triat estudiar el doble grau d'Història i Relacions Internacionals a Sevilla.
Bueno, jo tenia taules d'estudis i a partir d'allí, que no sempre s'acomplien, però...
La presidenta del govern, Marga Proens, ha felicitat els alumnes per ser un exemple d'excel·lència i ha convidat els que estudiaran fora de les Illes a tornar-hi en un futur.
Estudiau allà on vos faci més il·lusió. Confiam, això sí, que tot aquest talent acabi retornant a les nostres illes.
Entre els estudis universitaris triats pels alumnes de les Illes amb millors notes a les proves d'accés a la universitat, trobem també filosofia, enginyeria aeronàutica i medicina, entre d'altres.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Formentera demana que es regularitzin amb urgència els pagaments pendents a l'empresa Autocària Espaillà per tal d'evitar qualsevol afectació al servei. És una de les proposicions tractades avui en el ple, que té el suport de tots els consellers de l'oposició. Regina Mallans.
La continuïtat del servei d'autobús a Formentera perilla. L'empresa concessionària Autocar Espaillà es troba en una situació econòmica crítica. Sentim el conseller no escrit, Llorenç Còrdoba.
Derivades de pagaments i compensacions pendents, fins al punt que aquesta situació podria afectar nòmines, proveïdors, combustible i, en definitiva, la continuïtat ordinària de servei.
L'equip de govern assegura que els expedients estan resolts i que es troben a esperes de rebre la partida corresponent per abonar la gratuïtat del servei, corresponent al 2025 i 2026. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
Aquestes compensacions reclamades han estat valorades, han estat estudiades, han estat resoltes.
L'oposició critica la gestió feta per part de sa Unió. Sentim el conseller de Gent per Formentera, Rafa González, i a la consellera socialista, Anna Juan.
El Consell de Formentera, amb sessió de decisions, s'ha fet que dia 2 de juliol de 2026 l'empresa concessionària ha hagut que sofrir quasi tots els gastos de l'any, la gran majoria de gastos de l'any, però no té ingressos a dia d'avui.
El Consell Insular de Formentera té recursos com perquè l'empresa concessionària no tinga que estar esperant que el govern faci la seva feina.
La proposició presentada pel conseller no escrit, Llorenç Còrdoba, recull diferents punts.
Proposo que el Consell tramiti i aboni amb urgència les quantitats pendents que corresponguen i que, si és necessari, adopti mesures transitòries com pagaments a compte.
Ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els consellers de l'oposició i l'abstenció de l'equip de govern.
L'Ibavi construirà 28 habitatges del port de Pollença. Ho faran amb un sol cedit per l'Ajuntament i es destinaran a lloguer per als residents del municipi.
El solar està ubicat a la urbanització de Gotmar del Port. L'Ibavi durà a terme la primera promoció d'habitatge públic al municipi des de l'any 2007. Seran 28 habitatges destinats a lloguer i del qual se'n podran beneficiar les persones que faci un mínim de 10 anys consecutius que resideixin al municipi. A Pollença, l'oferta d'habitatge també és escassa, n'hi ha poca i molts no se la poden permetre. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge.
Hablamos de vivienda para gente de aquí. Esos 10 años de residencia, 10 años de residencia está precisamente destinada para esto. Y es lo que queremos, es una de las bases también, uno de los ejes esenciales de este plan de choque, ¿no? Habitatge per gent d'aquí y es, insisto, uno de los puntos capitales que vamos a defender desde el primer hasta el último día.
Més per Mallorca reclama que l'Estat transfereixi a les illes la gestió de l'administració de justícia, una competència prevista a l'Estatut d'Autonomia, però que encara no s'ha fet efectiva. El partit també demana assumir la gestió dels 3 centres penitenciaris de l'arxipèlag.
Avui els diputats Lluís Apesteguía al Parlament i Vicenç Vidal al Congrés han presentat iniciatives a les dues cambres per reclamar aquestes transferències. Els ecosobiranistes asseguren que les illes han de poder gestionar directament aquests serveis i, en el cas de la justícia, reclamen que el traspàs vagi acompanyat dels recursos necessaris per corregir el dèficit històric de finançament i de personal que, segons denuncien, arrossega aquest servei.
A les Illes Balears patim un dèficit de servei per part de l'Estat importantíssim. I això no se pot sostreure d'un fet que és que som una de les 5 comunitats autònomes que encara no tenim les competències en justícia.
Una justícia que no arriba, que arriba tard, que no té mitjans adequats, és un mal servei públic.
I un darrer apunt polític és la notícia del dia en aquestes hores. A Andalusia, Juanma Moreno ha estat investit com a cap de l'executiu andalús de la 13a legislatura gràcies a l'acord que el Partit Popular ha tancat amb vots.
Ha estat en segona votació durant el ple del Parlament que s'ha duit a terme avui a hora baixa. El pacte amb 150 mesures inclou la incorporació del portaveu de Vox a Andalusia, Manuel Gavira, com a vicepresident i conseller de Turisme. Mateix, Vox comptarà amb un senador per designació autonòmica i la vicepresidència primera de la mesa del Parlament andalús. Són Juanma Moreno Bonilla i Manuel Gavira.
Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato. Un acuerdo que es justo, que es legal y un acuerdo que creo que va a ser un elemento fundamental para el, digamos, el desarrollo económico y social que está teniendo Andalucía.
Que es un acuerdo que básicamente lo que viene a reflejar es el sentido común del Partido Popular y el sentido común de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también, por supuesto, el Partido Popular.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La directora de la Guàrdia Civil i el DAO del cos han estat imputats en el cas Leire Diet, que investiga presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per boicotejar investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern de l'Estat.
Mercedes González i Manuel Llamas estan investigats per presumptes delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, els ha citat a declarar el proper 16 de juliol.
Fons del Ministeri de l'Interior asseguren que el ministre Fernando Grande Marlaska manté la confiança en tots dos, tot i la imputació, i que continuaran exercint les seves funcions com fins ara.
En canvi, el PP demana la dimissió immediata de Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil i el DAO. Són la popular Cuca Gamarra i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Las responsabilidades políticas no terminan ahí. No terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado. Y vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, los partidos políticos, también la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
L'Audiència Nacional ha condemnat a l'exconseller de Presidència de la Comunitat de Madrid i exbatle de Valdemoro, Francisco Granados, a 2 anys i mig de presó per delictes de frau continuat i prevaricació en el marc del cas Púnica.
Això per afavorir una empresa d'esdeveniment, Waiter Music, en l'adjudicació de contractes públics entre el 2007 i el 2014.
I l'Agència Tributària es personarà en la investigació sobre les joies de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
El jutge José Luis Calama havia ofert a Hisenda de personar-se en la causa com a potencial perjudicada per un possible delicte de contraband i contra Hisenda Pública. Consisteix en un lot de prop de 80 joies de luxe localitzades per la Policia Nacional en una caixa forta a l'oficina de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid i que estan valorades en 1,3 milions d'euros.
I el jutjat de Madrid ha arxivat la causa contra Miguel Ángel Rodríguez per difondre la identitat de 2 periodistes en un xat.
Es tracta de 2 informadors del País que investigaven el cas de frau fiscal d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
Un tribunal de França ha absolt aquest dijous a l'antic cap d'ETA, Josu Ternera, dels delictes de pertinença a la banda terrorista entre 2002 i 2005.
Aquesta decisió obri la porta al seu possible lliurament. Espanya està reclamat per l'Audiència Nacional per l'atemptat contra la Casa Quarter de Saragossa l'any 1987, en què varen morir 11 persones.
I 8 dies després dels 2 terratrèmols que varen setgejar Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre les runes d'un dels edificis de la Guaira. Això quan el país viu el primer dels 7 dies de dol nacional per les víctimes del terratrèmol. El darrer balanç és de 2.300 morts i més d'11.000 ferits.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El festival EIMA, de creació contemporània, pensament crític, mediació cultural i comunitat, es torna a posar en funcionament a partir de demà i fins dia 11. Una 11a edició que serà Sandra Martínez.
S'escampa del Terròs de Santa Maria per entrar també als carrers, les porxades i les cotxeries i amplia el seu desplegament fins a 2 espais de gran valor patrimonial i paisatgístic, el bosc de Sa Comuna de Lloret i el jaciment arqueològic de Sant Fornès, a Montuïri. Allà s'hi faran espectacles especials pensats per a aquestes zones. Maria Antònia Oliver, ànima del festival, ens fa una espipellada de la proposta, per exemple, de Lloret.
Un espectacle d'un coreògraf de Mali molt especial, molt poètic, però també molt meditatiu, molt especial amb el tempo, res que no us imagineu dansa africana, perquè no ho és. Faim una part del nostre espectacle que hem fet amb els homes, que m'apel Jordi, una dona que balla amb els arbres, que és molt curiosa.
Arriscar és necessari, afirma Oliver, la creació sense risc no existeix i per això la programació de l'EIMA mescla dansa contemporània, performance, música, cinema expandit i pràctiques, site específic, amb una certa implicació i és el que espera també el públic d'aquest festival.
Nosaltres tenim un públic que confia en el que nosaltres anem a presentar. I això és molt d'agrair. I això què significa? Que no tot sempre és meravellós i fantàstic i benèvol, sinó que hi ha llenguatges que són molt arriscats i que necessiten d'una atenció i d'una escolta extra especial.
Enguany el festival oferirà 20 de propostes, 11 de les quals de les Balears, 4 estatals i 4 més d'internacionals, a banda d'unes jornades professionals.
Déjame vivir libre como la paloma. Que anidan en tu ventana mi compañía cada vez que tú te vas. Ah, cada vez que tú te vas.
Venir todas y todos. Estamos a puntito de llegar, tenemos una fiesta que mostraros. y muchísima gana y mucho amor.
És la crida de la Mària de Chambao avui al programa El Dia d'aquesta Casa, fent una convidada al concert que tindrà lloc dia 9 de juliol al Festival El Jardí, al recinte del Mallorca Live de Calvià.
Chambao celebra 25 anys de trajectòria amb una gira molt especial i un disc commemoratiu ple de col·laboracions amb algun dels artistes més importants de la música espanyola.
La seva veu delicada canta el dolor, els dimonis, els arrels i a la vida. I aquest dijous, avui, fidel a una cita que ja s'ha convertit en un clàssic de l'estiu mallorquí, Valeria Castro torna a l'illa. Serà d'aquí una hora i mitja a Truitaeta en un concert amb tota la seva banda. Demà passat dissabte cantarà amb un format més íntim a la Torre de Canyamel a Capdepera. Són les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest dijous 2 de juliol en què s'ha fet pública la xifra d'immigrants que volen regular la seva situació administrativa. Més de